Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts ja que passen de la una, aquí al matí a Ràdio Estel, avui el nostre convidat a seure's a la nostra Chase Long és un actor català que va iniciar-se al món de la interpretació molt, molt, molt jove, però molt, molt petit. I això sí, no va ser fins als 33 que va començar Olga doncs, a dedicar-se a això que dius, va professionalment, eh?
Sí, però déu-n'hi-do, eh? Com ha aprofitat durant els seus 40 anys de trajectòria, l'hem pogut veure en més de 40 sèries com ara Poble Nou, Estació d'Enllaç, Nissaga de Poder, Hospital Central, entre d'altres. Podríem seguir molta estona. També l'hem vist molt al teatre. De fet, acaba d'arribar de Lituània de representar l'Oncle Vània.
Molt bonic, molt. Hi ha unes vistes meravelloses.
Esplèndides, excel·lència.
Demà anirem a la reserva forestal, papà. Et ve de gust?
Senyors! A prendre el te. Amics que em serveixin el te al despatx, feu-me el favor. Avui encara haig de fer unes quantes coses.
Doncs sí, ja estàvem escoltant. A veure, com el presentem? Perquè, bé, és una de les veus més inconfusibles de casa nostra. I és que avui el nostre convidat, el nostre nou pacient aquí a la Chaise Longue, és ell, Lluís Marco. Què, Lluís? Com estàs?
Jo molt bé, molt
bé. T'estàvem escoltant com a Oncle Vània. Això, Oncle Vània ja? Quan portes? Quantes representacions has fet ja de
l'Oncle Vània? No et sabria dir el número, però em portàvem des del 16 d'agost, que vam arrencar el projecte, ha passat pràcticament un any, i l'hem fet lliure, l'hem fet temporada alta, hem fet uns quants bolos, i hem arribat a Lituània en català.
Olga, clar, Lituània en català.
Això va amb subtítols.
Amb subtítols, evidentment, hi havia subtítols, però la gent ens escoltava amb el nostre idioma. Això és un fet inusual, perquè ara si vas amb alguna funció que fem aquí, si vas a Madrid te l'has d'aprendre en castellà, però aquesta no ha calgut, l'hem fet en català.
Que a Madrid sembla ser que no tenen subtítols, a Lituània sí, a Madrid no.
A Madrid no saben fer ni subtítols.
És un privilegi, no?, estar durant tant temps en una obra de teatre. Moltes vegades veiem que són molt poques setmanes un teatre, potser després una mica de gira...
Sí, el que passa, jo he intentat sempre projectes que siguin llargs, i n'he fet uns quants de llargs. Fixa't, el Sopar dels Idiotes va durar 2 anys.
Wow.
El Pigmalió amb la Llull va durar un any i pico. Jo he intentat fer muntatges que durin, i crec que m'han substituït una vegada o dues només perquè intento començar i acabar un projecte. I aquest ha sigut llarguíssim i preciós alhora.
Lluís, comencem pel principi, et sembla? Lluís Marco, de Badalona, Maresme, lliure i tropical, i d'on? De Cal Safranera.
De?
D'on? De quina casa ets, Lluís?
De quina casa?
Safranera, no ets així?
Ah, de la Safranera, home,
qui
clar.
Qui és la Safranera?
Sí, home, pobreta, ara, encara és viva, la Safranera.
Quants anys té la Safranera?
La Safranera és la meva mare, perquè el meu avi venia a Safrà. I llavors ella era la filla del safranero, i per tant era la safranera. I té 95 anys, farà el 17 de juliol, li manca ja una mica la ment i una mica el físic, però allà està encara vetllant per tots nosaltres.
I us va quedar el nom, clar. A Badalona es deuen conèixer així, no? O des de...
Sí, el que passa que ja Badalona ja no és la Badalona dels camacos de tota la vida, és dels badalonins, que érem un poblet de 10 o de 15.000 habitants, després s'ha anat ampliant. I hi ha poca gent ja que em pugui reconèixer per el fill de la Safranera. Però jo us agraeixo, perquè m'agrada el títol.
Abans deia la Mercè que havies començat molt jove, als 7 anys.
Sí, vaig substituir un oncle meu, que es deia Lluís Marco, i aprofitant que el nom ja estava imprès...
El cartell.
I el meu oncle no va poder arribar perquè estava de viatge, van dir, doncs, el nano, i em vaig aprendre una poesia, me la van ensenyar i ja vaig recitar. Sí, quan feia falta un nano, en aquell moment m'utilitzaven per entrar, i no és que m'utilitzessin, és que m'encantava.
Ah, per tant, ja tenies clar que voldries ser actor?
Sí, a l'inrevés de molts actors que diuen, jo ho vaig descobrir. No, jo crec que vaig néixer. Lluís Marco, actor. Sí, no, jugava al pati de dalt de casa, anàvem a veure la funció del diumenge i amb els companys, amb els nanos, amb els cosins, la tornàvem a interpretar. No he sabut estimar d'una altra manera que a través del teatre.
Carai, tu, però escolta, Lluís, fins als 33 no va ser això de dir, va, m'hi dedico professionalment, eh?
Sí, en aquella època tampoc és que un es pogués guanyar excessivament la vida fent teatre o fent televisió. Eren molt pocs els escollits, llavors a casa hi havia molta recança, no, que amb això jo tenia dos oncles que no s'havien guanyat mai la vida amb això, no, estudia... I estudiava i treballava, però el meu cap se n'anava sempre.
Sempre estava al teatre.
Sí, estava en el teatre, sí, sí.
Però, per tant, els teus pares llavors com s'ho van prendre, això? Et van dir, primer has d'estudiar i després ja en parlarem, no?
Això és el que van intentar i el que jo també vaig intentar. I recordo que vaig anar inclús al primer any d'Econòmiques, anava a la facultat a esmorzar.
No. Anaves a la cafeteria.
Anava a esmorzar i després sortíem d'allà i dèiem, això no ens interessa gens, oi? Hi havia el Kremel, el Joaquim Kremel, sí. Un actor, llavors en Joaquim Beix, i estudiàvem més o menys junts i llavors ens n'anàvem a estudiar el paper de l'obra de teatre que havíem de fer com a teatre aficionats. I no m'han interessat masses més coses que el teatre, evidentment, com per proliferar o per entregar el meu rendiment a la societat. No he sabut fer-ho d'una altra manera, només que a través del teatre.
I com van ser aquells inicis? Perquè a casa deien, home, això és complicat, però van ser complicats els inicis?
Van ser complicats perquè venia d'una ruïna. Jo vaig estar... Teníem una empresa a casa, petita, llavors jo la vaig fer més gran, jo era Juanita la Fantàstica, i em vaig arruïnar. I a partir d'aquí vaig descobrir que només podia fer teatre. I sí, no va ser fàcil, però tampoc difícil. Si ara em diessin tot el que m'ha passat que em passaria, diria on s'havia de firmar.
Clar.
O sigui que...
I clar, i des de l'altre punt de vista, perquè clar, escoltem això, ja ho veuràs, Lluís.
Juga amb mi, m'estiren els ulls per divertir-se! Ai, un altre cop ràpid, posa'ls mans aquí!
Estem escoltant a la teva filla, a la Marta Marco, amb l'obra L'Espera el 2011. Clar, quan és la teva filla que et diu no, papa, és que jo vull ser actriu, es veu diferent.
Sí, sí, perquè coneixes les dificultats del camí i llavors intentes evitar-ho. I amb els fills és inevitable, fan el que volen, que és el que han de fer i és la seva obligació. I, per tant, la Marta, doncs, em va contradir i jo li vaig posar totes les pegues que vaig poder. I li vaig fer també estudiar paral·lelament una altra carrera, va començar periodisme, va estar 2 anys, fins que al final va dir, pare, jo vull fer això. I vaig dir, va, t'estira.
Endavant, no?
I ell ho vam fer. I estic molt content, realment perquè fa el que li agrada i sense passió de pare crec que ho fa molt bé.
Escolta, però clar, ara la Olga deia, portes 40 anys i gairebé sí. Al món del teatre en general. Hem comptat gairebé no sé quantes sèries en sortien, com unes 40 i pico també. És que Lluís ha sortit a totes, les catalanes ha sortit a totes, t'hem vist a Madrid, a Hospital Central, però sí. Gairebé la primera vegada així, no, que diguessis, una de les sèries més reconegudes va ser aquesta. Coneixes o no? Clar, n'has fet tantes, Lluís.
No,
Poble Nou.
Estic escoltant. Aquesta és Poble Nou,
sí,
no?
Sí, del 94.
Imagina't si ha plogut.
I et continua il·lusionant la professió?
Sí, no sé fer res més. És que de debò, i sobretot el teatre, la televisió i el cinema, m'agrada també molt, però Jo no sé estimar d'una altra manera. Això ho deia Mastroianni, que deia que era com pujar en un escenari i fer l'amor amb 400, amb 500 persones alhora. I això és orgàsmic. I, per tant, a mi m'agrada molt. No, encara no he de fallir. I tinc motor d'actor, perquè de vegades em diuen... Per què no dirigeixes si ja tu amb el que saps...
Mira, t'anàvem a preguntar.
Aquesta la teníem apuntada.
Sí. Doncs veus, no dirigeixo perquè no tinc motor de direcció. O sigui, penso que som molt sensibles els actors i em costa molt destriar el gra de la palla d'un actor. Dir-li això no és així, ho has de fer d'una altra manera. Em fa por. I llavors prefereixo seguir a dalt de l'escenari amb aquesta força que no em falta, que la tinc. El dia que m'avorreixi o que no m'interessi, intentaré fer una altra cosa, encara sóc jove. Per tant, o sigui, però de moment...
Estàs estupendo, Lluís.
Moltes gràcies.
No, de debò, perquè, o sigui, i l'oncle Vània, que et vèiem, que no pares de moure't cap aquí, cap allà...
Sí, em cuido tot el que puc. Crec que ja vaig maltractar el meu cos en el seu moment i ara l'escolto i de tant en tant li dic perdona i intento, doncs, això, viure amb ell, amb el que comporta l'edat, perquè el físic es va deteriorant, però de moment la ment la continuo mantenint i sí, tinc moltes... És sort, això és genèticament sort. Mira, una mare amb 95...
Tu diràs.
Ja el meu avi em va fer 88, llavors suposo que hi ha longevitat als gens i després la il·lusió, jo penso que és un dels motors més importants. O sigui, tenir objectiu encara de fer alguna cosa.
Clar, perquè hi ha gent que segur que està comptant els dies perquè arribi... l'aniversari del 65, i dir, ara em jubilo. Però, en canvi, sí que és cert que, sobretot quan un és artista, no? És igual que es dedica, que pinta, que canta, que interpreta, que escriu, el 65 és una edat més.
Sí, és una edat, i a més és una edat que et marca socialment, ja no solament per la jubilació, sinó perquè tothom comença a dir, si s'ha fet gran. La vida tendeix a retirar-te, però... Jo dic una cosa que de vegades la gent, jo crec que s'enfada i tot. Vull dir que tinc 73 anys i tinc la sensació de no haver treballat mai.
Això...
I no ho dic amb menyspreu cap al treball. Sí. La sensació aquella del treball, d'anar a treballar, jo no... Però hagi fet el que hagi fet, no solament, o sigui, teatre. Qualsevol cosa que hagi fet, l'he fet amb il·lusió, m'ho he passat, he intentat passar-m'ho bé, divertir-me. La vida és una sola vegada i és divertida. Amb tot el que comporta negatiu, però això és qüestió d'anar-ho passant pels sedars i anar-ho apartant.
Per cert, ara que parlaves de la jubilació, que tu dius que res, no t'has jubilat, ja ho sabem.
Jubilació activa,
Lluís. Per què el Rei Lear, per culminar aquesta carrera? Dius, no?, que és el personatge. Explica'ns això.
Perquè tots els Reis Lears que jo he vist han sigut magnífics, des de Laurence Olivier, des de la Núria Espert, que va fer un Rei Lear meravellós. O sigui, penso que és com la culminació d'una carrera de teatre, perquè per edat vas complint el personatge. És a dir, jo ja no puc fer un galant de 30 anys ni de 50. Haig de fer els avis. I llavors crec que el Rei Lear... És com un final de carrera, és allò de tornar-te boig per no matar ningú. O sigui, jo crec que el Rei Lear té com un Alzheimer que es provoca ell mateix per no matar les filles. Tot i que ell és un bon depredador, però per l'època no és un home a tenir en compte. Però sí que el fet de donar l'herència en vida, tot el que ens deixa Shakespeare a través del Rei Lear... Sí, m'agradaria algun dia... Però l'hauria d'adaptar, eh? No estic totalment d'acord amb el Rei Lear.
100%, no? Faries de...
No, faria una mica una adaptació. I procuraria al director dir-li... Li hem de provocar un Alzheimer de mentida. D'aquells de dir... qui ets tu? No et conec. Tots aquells que no t'estimes... De què et conec jo, tu? I improvisar un Alzheimer, no? O sigui... Bé, més sentit de l'humor, sí. Però sí, és...
Sempre hi ha hagut molt sentit de l'humor, no? La teva vida, Lluís?
Sí. Penso que és inherent al ser humà. Sense això és impossible viure. O sigui, el món és una calamitat constant, des que et lleves fins que te'n vas a dormir. Llavors, si no de tant en tant no li treus tot aquest dolor, sí. O sigui, l'altre dia de Melilla, o sigui, la quantitat, o sigui, de cada 4, 3 tenen un índex de pobresa accentuat, etcètera, etcètera, etcètera. Hosti, si no ho relativitzes una mica, si no li dones un pas de dir, va, anem a riure una mica, és necessari. No frivolitzar-ho tot, però sense sentit de l'humor és molt difícil viure.
I si fem memòria, tu recordes quan anaves al teatre? Que encara hi vas, clar. Sí. Però com a espectador, les primeres vegades, quan anaves al Lliure de Gràcia, a veure Lluís Pasqual i... Fabià Puigcerver?
Sí, èxtasi. O sigui, en aquell moment jo venia del món aficionat, perquè ja portava d'això des dels 7 anys, i estava rodejat de gent que s'estimava el teatre, però s'estimava el teatre des d'aquella vocació que té l'amateur, que diu, avui no puc venir perquè tinc la dona malalta, demà no, perquè no encara em sé el paper. I llavors la professionalitat del Lliure en aquell moment a mi em va glaçar la sang. O sigui, jo volia ser com ell. I sobretot en blanc i negre, els José María Rodero, els Alberto Closas, els Bódalo, o sigui, la Fernanda Docón, o sigui, tot la Ladrón de Guevara, una sèrie d'actors i actrius del blanc i negre, Juan Diego, que...
Sí.
Quan jo veia allò, jo deia, jo només sabré fer això, i crec que ha sigut veritat. Amb una premissa. Llavors, la ficció superava la realitat, perquè deies... Quina manera de poder explicar que el món pot ser diferent, que el podem canviar, que s'ha d'estimar tothom, que és igual la seva sexualitat o el seu pedigrí. I ara fa una mica de por, perquè hi ha vegades que la contradicció política no et deixa expressar que la ficció hauria de ser això, extrapolar la realitat, però aquesta realitat no ens la deixen de vegades exposar del tot, o bé les grans empreses, o bé les dinàmiques públiques, etc, etc.
Escoltem, perquè clar, a veure, Lluís, la teva veu és inconfusible, ho hem dit, és la veu ja del Marco, directament el cognom. Va, fem una mica de memòria.
La mañana está en Chicago y secuestra a Lounge. O bien vive en la zona de Chicago en un radio de, pongamos, 6 horas en coche. Averigüen en qué puntos de esa zona está disponible el Thunder el lunes por la noche. Aeropuertos y quioscos que no cierran.
Escoltant la veu del Marco fent de Harvey Keitel, un dels, no? dels actors que has doblat.
Sí.
Tu has patit molt per la teva veu, Lluís?
He patit el que no es pot arribar a patir. I he fet un dels sacrificis més importants de la meva vida en aquell moment, que era deixar de fumar, etc etc. Em perjudicava. Jo no tinc res contra el tabac. Els que vulgui fumar s'apanyaran. A més, m'encanta. I crec que no moriré sense fotre'm un dia un cigarret encara. Però és veritat, em feia patir perquè tenia moltes afonies, respirava molt malament. I perquè no vaig tenir un inici escolar com Déu mana. No, vaig col·locar la veu, he après a col·locar la veu i a fer-la anar com un autodidacta vulgar i corrent, i això fa mal.
La persona que et va obrir la porta al doblatge va ser l'Albert Trifol. Tu recordes aquella primera vegada quan et diuen aquest és el teu take? Has de clavar boques i allò de quadrar...
L'Albert, jo li dec part de la vida aquesta, perquè estava enmig de la Diagonal, perdut, tornava de Mèxic, de la meva ruïna, li vaig dir a la meva dona que volia fer teatre i se'm va acudir des de la Diagonal, perdut, buscant empreses de teatre, trucar a l'Albert Trifol. I em va dir, esta tarde a les 4, vente a mi estudio. Tal, em va donar l'adreça... Em va posar davant d'un atril, d'un micròfon com aquest.
I així, a pèl?
Així, a pèl, em va dir, cuando yo te colpe aquí en el hombro, habla. Aquesta frase d'aquí. Em va fer així, jo vaig posar la frase, i dice, ha nacido otro Constantino Romero. L'Albert era un exagerat de tot, vull dir, un excés de vida, i possiblement per això va morir jove, perquè era un excés d'estima. Bé, recordo...
Però va anar bé.
Va anar, que no vaig parar. En aquell moment vaig parar jo, el doblatge es va enfadar amb mi tot, l'Albert, perquè li vaig dir que jo no he nacido con vocación de actor de doblaje, he nacido con vocación de actor. i jo quiero hacer más cosas. Marcos, no, el doblatge. I jo volia fer teatre. I aquí vam tenir alguna divergència, però des de l'amor.
De fet, fa dues setmanes, si no ens equivoquem, era el Dia Mundial del Doblatge, i Lluís vau fer aquella campanya, no?, a reivindicar la figura del doblador.
Sí, sí.
Com ha evolucionat fins ara?
El doblatge, com totes les coses, ha evolucionat, evidentment, amb coses per bé i amb coses per mal. Tècnicament, ara es poden fer coses extraordinàries, però pateix el mal que pateixen tots els mitjans, incluït el vostre, que és la ràdio, que és la pressa, que és el temps. No hi ha temps per res, tot s'ha de fer de pressa. I la pressa és sinònim de baixa qualitat, sempre. Tot el que es fa de pressa va en detriment de la qualitat. I el doblatge en molts moments ha caigut amb això. Jo crec que el doblatge encara és necessari, simplement per les televisions, o millor al gran cine, la pel·lícula 35, a les televisions hi ha subtítols, tot està molt bé, però a casa t'aixeques, vas a la cuina. És a dir, el doblatge és un mal necessari, diguem-ne, i hi ha molts països que ho tenen. Però la pressa sí que és veritat que li ha fet empitjorar moltes vegades la manera de fer-ho.
Moltes vegades t'han parat pel carrer, allò, el típic, la cua del súper, que et senten i diuen, ui, el conec?
Sí. Tinc una frase sobre això. Ui, l'he conegut per la veu, eh? O sigui, llavors, sí, és que l'he conegut per la veu. I
és que a més és una veu molt particular.
Sí, tinc una veu cascada, o sigui, trencada. Inclús alguna persona que en el seu moment em deia és que no la col·loques bé i tal. Dic, dona'm poques classes sobre això perquè he guanyat molts cèntims amb aquesta veu. Dic, aquell poco que opinar. Aquesta veu és la meva i l'otorrino meu, que era un tio important, em deia, vostè no té cordes vocals, vostè té botifarres. Perquè és veritat que vaig fer molts edemes de jove, les vaig anar petant i es van fer callositats. Diu, però és que si jo això li netejo amb làser i de més... Imagini's que li deixo una veu així! I li vaig dir, hòstia, me mata vostè? I bé...
Va quedar així.
Va quedar així. Sí. I la tinc molt assumida. Inclús diria que com a mi mateix, que m'agrada. Jo m'agrado com sóc i no tinc masses diferències amb mi.
Lluís, mira el temps que parlàvem ara, no? Que moltes vegades...
Ja?
Se'ns va passar.
Ja passa, això.
Però, mira, no volíem passar justament l'oportunitat també de preguntar-te què hem fet nosaltres com a societat, no? Moltes vegades protestem perquè no podem menjar. Això t'hem sentit a dir tu mateix, eh? Perquè no podem menjar perquè no tenim un tros de pa, perquè el necessitem per viure, està clar, no? Aquest tros de pa, però al mateix temps no podem alçar moltes vegades la veu per la cultura, per la importància de la cultura. Per què no protestem?
Sí, jo no ho entenc tampoc. Jo em passo la vida protestant. Quan tenia més la vostra edat i amb l'edat amb els fills a la facultat, tenia més por de dir les coses, de dir el que pensava, perquè necessitava l'economia per poder sobreviure amb tot això. A partir dels 65, quan ja m'he valgut per mi sol i els meus fills per ells, no s'ha de perdre la capacitat de dir el que pensa. I sobretot hi ha una cosa que no podeu mai oblidar. Els polítics no fan per la cultura res. I això és un fàstic. I això els hi hauria de caure la cara de vergonya. No es pot fer cultura sense una bona subvenció. Llavors, és que voleu subvencions? No, és que els cotxes estan molt subvencionats, és que l'electricitat està subvencionada, és que els polítics estan subvencionats, tots van després a consells d'administració aquí i allà. Això és una lacra. Llavors, la cultura, un poble sense cultura, sense tradició, sense memòria, és un poble mort.
Clar. Projectes de futur?
Sí, estic intentant preparar un monòleg, que no he fet mai, m'espanto, però d'una cosa que encara no puc molt, perquè aquests projectes... Però sí, tinc això. I després tinc una obra de teatre que em van oferir, que ja veurem quan. En principi, aquest any, ni el Teatre Nacional, ni el Lliure, les entitats públiques, es veu que no necessiten actors de la meva edat. I, per tant, aquest any tinc un any lliure en quant al teatre, per això que diem, perquè jo cobro. i segurament no hi arriben, pobres. Yeah. Les subvencions que els hi donen només donen per 4 o 5. Yeah. No donen per masses més. I com que cobro, pues, et paren una miqueta. Però es produirà allò que passa, que és una frase molt antiga, que diu, a usted no le contrataré nunca más hasta que le necesite. I com que em necessitaran tard o d'hora, ja
et
vindran.
Lluís, a nosaltres necessitarem també, tard o d'hora.
Però aquí vinc de Franco, sapigueu. Jo, o sigui, estic content,
nosaltres,
no passa res.
Nosaltres agraïts que hagis estat aquí. Avui un nou pacient, Ola.
I tant, quin plaer.
Quin plaer, tu diràs. Lluís Marco, cuida't moltíssim i endavant aquest nou projecte que de ben segur sortirà.
Ho intentarem. Moltes gràcies a vosaltres.